Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé dos minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. José Luis Ábalos no cedeix a les pressions del seu partit i manté l'escó al Congrés dels Diputats. El PSOE li havia donat 24 hores perquè renunciés a l'acte, però el diputat no plega i se'n va al grup mixt. Tot plegat després del cas Coldo, l'exassessor d'Ábalos, detingut per cobrar comissions a la compra de mascaretes. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, mentrestant, ha condemnat el cas i s'ha desvinculat d'aquesta causa. El govern de les Illes, de fet, també es troben al punt de mira, ja que en el seu moment va comprar mascaretes a l'empresa vinculada a la mà dreta d'Ábalos.
Que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Cuando teníamos alguna duda sobre algún material, una vez ya estaba a disposición del personal sanitario, se enviaba a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como fue este caso. Cuando nos dijeron los análisis que no tenían la calidad por la que se había pagado, el Gobierno de Baleares reclamó que esa empresa devolviera una parte del dinero.
I mentrestant, aquest matí el PSOE ha registrat ja al Congrés dels Diputats la petició per posar en marxa una comissió d'investigació sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia. El PP ha mostrat la seva distància amb la proposta socialista i ha anunciat també una comissió d'investigació sobre el mateix assumpte al Senat, on recordem-ho que els populars tenen majoria absoluta. Més qüestions. A aquesta hora continuen les reaccions a l'acord de pressupostos entre Esquerra i PSC. A l'espera de conèixer el posicionament dels comuns, el Partit Popular assegura que el PSC està al servei dels republicans. Parla Alejandro Fernández.
Ja era evident, les parts ho negaven, però des de fa molt de temps el senyor Salvador Illa ha renunciat a ser, com ell diu, un govern alternatiu o fins i tot una alternativa al govern actual, sinó que és la crossa i, amb tot el respecte, el majordom d'Esquerra Republicana.
El primer secretari del PSC, d'altra banda, vol que Comuns i Junts assumin aquests pressupostos. Salvador Illa ha explicat que aquest mateix matí s'han acabat de tancar alguns dels serrells i ha defensat que els socialistes fan un pas molt important, tot i que no és suficient.
Es dona un pas molt important per dotar Catalunya de pressupostos, però no és un pas suficient. Des del respecte a totes les formacions polítiques i a les decisions que hagin de prendre i als seus processos per decidir o per prendre decisions, no? Sí que faig una crida a tothom a estar a l'alçada, no? El principal grup del Parlament de Catalunya, o jo mateix com a cap de l'oposició, i fem aquest pas per pensar en el país, doncs crec que això ens legitima a fer una crida a la responsabilitat i a estar a l'alçada.
Pendents al llarg d'aquesta hora del posicionament dels comuns. I a aquesta hora també continuen les mobilitzacions de la pagesia catalana. A Tarragona, la plataforma pagesa ha plegat prop d'un centenar de tractors vinguts a diferents punts del camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Escoltem Eduard Escolar, portaveu de la plataforma pagesa al camp de Tarragona.
Estem aquí davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. És el nostre departament, és el que volem. Quan sortim d'aquí entregarem el manifest d'aquí del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. El llegirem aquí perquè tots els pagesos i pageses i ramaders i ramaderes estiguin al corrent del manifest que entreguem nosaltres aquí. I farem el mateix acte davant de la subdelegació del Govern de Tarragona.
En marxa també talls a la Nacional 240, al Macelles, a la Nacional 230, al Ferraz, o a l'N152, a Puigcerdà, sentit França. Els pagesos mantindran tots aquests talls a l'espera de saber com evoluciona la reunió d'alguns representants amb la Conselleria d'Acció Climàtica. I ara, quan són les 12:05, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimarts amb Pol Corredoira.
Les proves realitzades a la jugadora del Barça, Caroline Graham Hansen, confirmen que té una sobrecàrrega a l'isquiotibial de la cama dreta, una lesió que es va fer en l'últim partit de la seva selecció, Noruega, i que no l'hauria de fer-se perdre cap partit amb el Barça. Si la recuperació avança segons el previst, la futbolista serà a l'anada de semifinals de la Copa de la Reina contra l'Atlètic Club de Bilbao del 7 de març, precisament el pròxim partit, la pròxima cita que té en aquest cas l'equip de Jonathan Giraldez. Encara en futbol, avança la cadena COPE que una part de la plantilla del Madrid està en contra dels vídeos que fa Real Madrid Televisión sobre els àrbitres. Aquest grup de futbolistes considera que les peces que emet la televisió del club els perjudiquen més que els beneficien. Recordem que el Sevilla, el rival del Madrid aquesta passada jornada, va denunciar al comitè de disciplina aquests vídeos i que la Lliga podria unir-se a la denúncia. Segons aquesta mateixa informació, la televisió no té previst deixar de fer aquestes peces audiovisuals que estan ara mateix al centre del debat.
Doncs n'estarem pendents també. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà al punt de la una del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins la una els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immune normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana fa la parada solidària.
Vuit minuts que passen de les 12 del migdia. Avui volem presentar-vos un clàssic entre els clàssics de la solidaritat a Barcelona. Parlem de la Gavina Fundació, una entitat que des dels seus inicis, l'any 79, treballa al barri del Raval de Barcelona per respondre de manera global a les necessitats vitals i socials d'infants, de joves i de les seves famílies en situació de vulnerabilitat. Treballen per la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir a la millora de la comunitat i del seu entorn. I ho farem avui acompanyats de la seva directora, Mari Carmen Olaya. Mari Carmen, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies. En el Raval.
Mari Carmen, abans de preguntar-te sobre la fundació, deixa'm preguntar-te si entre tots tenim una mica estigmatitzat el Raval.
Probablement.
Jo crec que sí, jo sóc dels que creu que sí.
Sí, jo crec que el Raval és un territori de típics i de tòpics, no?
I, bueno, un dels reptes també nostre com a entitat que estem interactuant allà en el Raval i de voler millorar-lo una miqueta és trencar també en tot aquest estigma i en totes aquestes etiquetes que hi són. La veritat és que hi són.
Ara, si entrem en la Fundació, Maria Carmen, teniu una llarga trajectòria com a Fundació a la Gavina, però per qui no us conegui, quina és la vostra història, com va néixer, com ha evolucionat?
Bueno, una miqueta en la introducció que feies ho apuntaves, no? Nosaltres, la Fundació Gavina, va néixer l'any 1979, no? Fundada per la Conxita Mata i per donar resposta a les mancances que en aquell moment van veure, no? Que patia la infància, sobretot, no? Era, bueno, un context sociocultural molt diferent del que tenim ara, però hi havia molts nens, bueno, pues que de les primeres coses que feien en llevar-se era anar al Gavina a esmorzar, després venien a dinar, a berenar, no? Vull dir que va néixer amb una mirada molt de donar suport a les famílies i amb aquesta infància que ho estava passant molt malament, no? I de generar un espai on es poguessin desenvolupar i poguessin créixer, no? Com a infants i gaudir de coses que altres nens tenien. La Fundació ha anat evolucionant, el context social ha anat canviant, ja no donem esmorzars, ja no donem menjar, però sí que continuem atenent a la infància més desfavorida, no? I a la infància del Raval, que com dèiem abans, el Raval és un barri amb molts tòpics, però és veritat que és un barri on les dificultats, la pobresa, la precarietat s'amplifica, no? És un barri molt densificat, amb una multiculturalitat brutal, no? Nosaltres treballem amb persones de més de 16 nacionalitats, no? Sí. I, bueno, i tot això, no?, afegit a temes relacionats amb l'habitatge, precarietat econòmica, que fan realment allà un poti-poti molt, bueno, complex, no?
Clar, si parlem de reptes i d'oportunitats d'ara mateix, quin és el moment que viviu? Quin és el repte clar que teniu des de la Fundació La Gavina ara mateix al barri del Raval?
Clar, el repte, jo diria que segueix sent, mirant, no?, cap als infants, és fer realitat la nostra missió, no? És continuar donant aquest suport integral amb els infants i a les seves famílies, perquè només actuant sobre els infants, no?, que molts projectes estan enfocats a que ells tinguin un espai de desenvolupament, un espai d'estudi, no és suficient, no? També hem d'acompanyar les seves famílies, els hem de donar suport perquè facin front amb aquesta precarietat material tan greu que pateixen. I aquest és el repte, aconseguir recursos per tot això, no? Al final som una entitat petita, amb una acció molt localitzada en el barri del Raval i, bueno, es fa complexa, no?
S'ha fet del barri del Raval, i en tema, uso aquesta paraula per entendre'ns, no, sí, per estigmatitzar-lo, sí, més, però s'ha fet del barri del Raval un gueto de la pobresa?
No sabria respondre. No conec prou altres realitats de Barcelona i altres barris que sé que també ho estan passant malament. Però sí que és veritat que, clar, al final, persones que tenen poca disponibilitat econòmica per anar a altres llocs acaben anant al Raval, on poden trobar, bueno, pues, algunes respostes, no?, com més assequibles a les seves oportunitats. Llavors, bueno, és possible que sí que hi hagi una concentració, sí.
Clar, entenc que per dur a terme tota la feinada que feu des de la Fundació Gavina es necessiten recursos, i recursos vol dir diners, sovint. Com es finança la Fundació Gavina?
Clar, nosaltres ens financem d'una part de l'administració pública, no? Perquè estem fent serveis d'administració, el centre obert, tota la part d'atenció a necessitats bàsiques, no?, fonamentalment. També ens financem, i això podria ser, posem un 40%, un 35-40% del nostre pressupost. Tenim també el suport de grans finançadors com Caixa Pensions o CaixaBank ara, amb el programa Proinfància, no? Que també està enfocat a tot el tema de pobresa, i aquí també, bueno, és un suport important. I després tenim una part molt gran d'un altre 35-40% de finançament privat, d'empreses, d'altres fundacions privades, de persones particulars, no?, que s'impliquen amb el barri, que s'impliquen amb la nostra missió. I, bueno, tenim, la veritat és que una de les, jo diria, dels punts forts que tenim a Gavina, a més a més de les persones que estan treballant, que ho fan molt bé, és tota aquesta xarxa, no?, de suport, tota aquesta comunitat que dona suport a la feina que estan fent, no? Uh-huh. I una comunitat també que està molt encapçalada pel patronat de la Fundació, que està molt present i que està impulsant i que està ajudant a obrir oportunitats.
Uh-huh. Ara ens parlaves, Mari Carmen, de l'administració. Esclar, jo sempre que ens visita una fundació com la vostra, sempre penso... Si ha d'existir una fundació així, és perquè l'administració o no arriba a fer la feina o no la fa perquè no vol.
Val. Jo, mira, avui és el dia internacional, crec, de les ONGs, uh-huh, no? Llavors ara, quan venia caminant cap aquí...
Moltes felicitats, eh?
Gràcies. Quan venia caminant cap aquí, no?, en el metro, pensava, clar, què vol dir, no?, comences a veure pors, no?, una mica en aquesta línia, no?, les ONGs són necessàries, o sea, jo crec que les ONGs tenim l'agilitat, la capacitat, la flexibilitat d'avançar-nos en les respostes, no?, i, pues no sé, aquí a Gavina vam ser el primer centre d'atenció diurna per a infància, uh-huh, que en aquell moment això ni era, no?, a final dels anys 70, ni era un servei definit ni res, no? Vull dir, la realitat va per davant de l'administració, som estructures més àgils i podem donar resposta d'una manera més ràpida. I al final això acaben sent serveis que després entoma l'administració, no? I jo crec que hi ha molts exemples que una mica les entitats ens situem com a punt de llança, com a punt d'innovació per començar a generar projectes, començar a generar respostes, i que després l'administració les pugui integrar, no?, com a serveis. De fet, ara a nivell de sector hi ha un moviment en aquest sentit, no?, que des de la Generalitat s'està fent una revisió de serveis, no?, a incloure en la seva cartera, i que fins ara són projectes, no?, que s'estan impulsant des de les entitats. Vull dir que jo crec que l'administració no és que no faci la feina, ni molt menys, sí que la fa, però al final són mecanismes, no?, super feixucs de moure, i nosaltres tenim el convenciment, la vocació i l'agilitat per fer-ho.
Deixa'm preguntar-t'ho d'una altra manera, eh? Com qualificaries les accions tant d'Ajuntament com de governs pel que fa al Raval? Ho dit d'una altra manera, eh? I actuen? És a dir, són conscients del que necessita el barri?
Sí, jo crec que sí. Ara, la setmana passada, per exemple, vaig estar al patronat de la Fundació Tot Raval, no? Uh-huh. Que és una fundació de territori, de xarxa, de vincular recursos del territori, no? I l'administració pública hi era present. Hi ha plans específics per al barri de Ciutat Vella, per al districte de Ciutat Vella, i en especial pel barri del Raval, no? Uh-huh. I s'hi aboquen recursos, i, bueno, jo crec que estan presents i són conscients, de les necessitats que hi ha per atendre allà.
Em parlaves molt de la... Clar, això és una evidència, eh? La realitat multicultural que viu al barri del Raval. Em parlaves de fins a 16 nacionalitats diferents. Treballeu des de la Fundació Gavina, treballem moltíssim això, la inclusió. Ara bé, de quina manera ho treballeu, això?
A veure, la inclusió té a veure amb el respecte pel fet cultural de cada persona i pel fet també confessional que va vinculat de cada persona, i la inclusió ve també des d'aquesta mirada que veiem a la persona, uh-huh, no? Com un tot integral, no? Sense prejudicis, no? Intentem com decapar i anar, no?, al cor, a l'ànima de cada persona,
Que important el que estàs dient, Mari Carmen, perquè moltes vegades parlem d'inclusió i molta gent s'agafa a la inclusió dient allò famós de és que són ells els que venen de fora, que s'han d'acostumar a nosaltres. No, no, no. Això ha de ser un mix, eh?
Això. Sí, sí. No? I, bueno, al final no s'han de sentir estrangers, no? Uh-huh. Els hem de poder acollir i han de veure que aquí on estan pues, som una comunitat, pues, això, acollidora i que som tots un, no? Llavors, ara he perdut el fil del que t'estava dient abans.
De preguntar una mica sobre com treballàveu la inclusió.
Sí, com treballem això, no? Llavors, és veure la persona en la seva integritat, no? Mm-hmm. Com a persona sense etiquetes, i després intentar... nosaltres fem aquest acompanyament, aquesta ajuda que surti el millor de cada persona, que desenvolupi les seves potencialitats, des dels nens més petits fins als adolescents, als joves, als adults que estan acompanyant, no? Que estan educant els infants. Però també aquesta acció, no? aquest acompanyament, aquesta orientació, el volem acompanyar a lo que nosaltres diem una acció compensadora, no? I, bueno, jo sempre faig molt èmfasi en la equitat, uh-huh. no? Perquè hi hagi igualtat d'oportunitats, no? Hem de ser equitatius, cada persona necessita coses diferents, hi ha nens que necessiten una beca per estudiar, hi ha famílies que necessiten que els hi fem un suport amb el tema alimentació i amb el lliurament, i amb donar-los aliments, no? I llavors aquesta acció compensadora és també molt important. No? Mm. Perquè es puguin trobar, perquè puguin avançar cap a la inclusió i trencar, obrir com a mínim aquest cercle, no? Que els està ofegant. Mm.
Em parlaves d'acompanyament i un altre dels grans estigmes cap a la gent vulnerable és que solem pensar que aquesta gent no es deixa acompanyar. Costa a vegades o no?
No, jo crec que no. No? O sigui, sí que pot haver com la tentació, no?, de malentendre que és acompanyar, no?, i situar o voler que aquella una persona vagi o prengui decisions com les prendria jo, no? Uh-huh. I llavors, per això, el que deia a l'inici del respecte, no?, del fet cultural de cada persona, perquè, bueno, pues, el que intentem fomentar és l'autonomia de cada una de les persones que puguin prendre les seves decisions i nosaltres estem com a bastida, no? Com per ajudar-los en aquest procés. I en general la gent es deixen acompanyar i volen ser acompanyats, eh?
Mira, a l'inici no ho deia, però la Fundació Gavina ja fa 44 anys dins de la qual joves i infants del barri del Raval de Barcelona s'impliquen en aquesta entitat per lluitar pels seus drets fonamentals. Quins són els principals drets que es vulneren de tots aquests joves?
Clar, ja nosaltres intentem focalitzar-nos en el dret a l'educació, no?, i tot el tema de donar suport als processos formatius són molt transversals en tots els projectes i totes les edats. També ens enfoquem en el dret al lleure, no? A que aquests nens i nenes, aquests joves, tinguin també un espai, no?, d'esbarjo, un espai enriquit, puguin tenir contactes amb la natura, no? De fet, nosaltres també tenim la sort de comptar amb una casa de colònies a Planoles, no? Que és, bueno, és com un pulmó, una vàlvula d'escape per tots, que també és l'oportunitat de que molts nens, moltes nenes, molts joves, les famílies, els adults, no? Puguin sortir del barri i puguin estar en un entorn pues això, de natura, no? Sí. Que és molt gratificant estar a la natura. També acompanyem el dret a que puguin tenir cobertes aquestes necessitats bàsiques, no? Una alimentació saludable, equilibrada, de poder acompanyar tot això. Això és lo que la part de drets que nosaltres des de Gavina intentem impulsar. Però sí que és cert que hi ha altres drets que no estan tan a l'abast de la nostra feina, com són tot el tema d'habitatge, uh-huh. no? Pues, no sé, ara fa poquets dies el cas d'una família d'allà del Raval que ha hagut de deixar el seu habitatge perquè en aquest cas no és un desnonament, no? Que també n'hi ha, sinó que és un edifici molt antic que la instal·lació elèctrica no està posada al dia. Llavors, la llum està tallada i han hagut de deixar el seu habitatge, no? Llavors, nosaltres no podem donar resposta a que arreglin la instal·lació elèctrica, podem acompanyar el procés en el que estan ara, no?, perquè puguin trobar habitatge alternatiu, perquè, no?, els nens tinguin un espai per estudiar, bueno, per poder acompanyar i alleugerir una mica aquestes situacions, no?
Perquè veiem, Mari Carmen, una mica el blanc i el negre, o la cara més trista, però també la cara més amable del que feu a la Fundació. Primer, deixa'm preguntar-te, com és? Jo sempre dic que formar part d'una fundació com la Fundació Gavina has de ser d'una altra pasta. Has de ser d'una altra pasta. Has d'estar fet d'una altra cosa, o has de tenir una sensibilitat molt especial que no té tothom. I ho dic perquè com ho feu per viure, copsar i estar present en realitats molt dures, molt dures, i no endur-vos-les a casa?
Pues és difícil.
O sí que s'emporten a casa.
Bueno, jo crec que hi ha una part que és inevitable, perquè al final són persones, no? Les persones que estan implicades en la intervenció directa, no?, tenen la formació i les eines per poder fer aquest... no carregar-se, no? Uh-huh. Per això és important també treballar amb l'equip de professionals i donar-los les eines per fer tot aquest treball de no endur-se coses, generar espais de cura, de buidatge, no? Moltes vegades acompanyats també per persones externes, perquè és difícil, sí. És molt difícil i és una de les... Bueno, jo crec que aquest és un dels reptes que tenim les entitats, d'acompanyar bé els nostres equips, perquè tot això que es viu en el dia a dia es quedi a la feina i no vagi cap a casa.
Ara parlant d'aquesta cara més trista, si volem dir així, anem a mirar la cara més amable. Què ha fet tan bé la Fundació Gavina en tots aquests anys? És a dir, si m'haguessis de dir allò o aquella feina per la qual estàs orgullosa de formar part de la Fundació, quina és?
Pues que estan al costat de la gent, que a Gavina estem al costat de la gent, no? I el com estem al costat és el que hem anat modulant, no?, durant al llarg d'aquests quasi 45 anys. Però el més important és estar-hi, estar al costat i estimar el barri i a les persones que estan allà.
Entenc que creo vincles amb la gent, no?
Clar. Sí, sí. Creem vincles i amb un recorregut tan llarg, no?, nosaltres comencem a tenir persones en l'equip que venen, que han estat nens i nenes.
Sí o no?
Sí.
Uau.
I això és molt bonic, no? I dius, pues realment, aquest estar, aquest acompanyar, aquest vincle, pues l'hem sabut fer. Bueno, jo no hi era, però les persones que han estat durant tot aquest temps ho han sabut fer molt bé, no?
I... Ja, Mari Carmen, ara em deies, jo no hi era, i és que la Mari Carmen no fa tant, no?, que ets la directora, no?, de la Fundació Gavina.
No, 5 mesos.
Uau, com ho portes, això?
Bueno, bé. Bé, amb molta il·lusió i ganes, no?, i responsabilitat de que tot aquest llegat pugui evolucionar, no?, també, i pugui créixer.
Jo sempre dic que m'agrada molt fer una secció com aquesta, que és la parada solidària de la caravana, no només per donar-vos veus a les fundacions, a les ONG, mira, avui que és el Dia Internacional, escolta'm, millor que millor, sinó a més per intentar posar el nostre granet de sorra d'alguna manera. Per tant, sempre acabo amb la mateixa pregunta. Si tenim algun oient que ens està escoltant des de casa, des del cotxe, des de la feina, des d'on sigui, però que ha captat tot el missatge i que dius, jo vull ajudar tota aquesta gent del Raval, què pot fer?
Bueno, ens pot venir a veure, ens pot trucar, pot consultar la nostra pàgina web, que és fgavina.org. Estem al carrer Nou de la Rambla 39 i allà l'acollirem, l'atendrem, li explicarem més en detall tot el que fem i com som, no?, i les oportunitats de col·laboració, perquè una cosa que no, que no he comentat, però que és important, no?, d'aquesta xarxa de suport, tenim també un equip de voluntaris, no?, de persones voluntàries que...
Que cal posar-lo sempre a taula, la seva tasca.
Que cal posar-lo sempre, molt en valor, molt en valor.
Sense els voluntaris no som res.
No. O sigui que totalment això, que ens vinguin a veure.
3w.fgavina.org, al carrer 9 de la Rambla 39, allà hi són i allà veureu la tasca que hi fan i us explicaran com ajudaria tot plegat. Mari Carmen Olaya, directora de la Fundació Gavina, moltíssimes gràcies per venir
gràcies
avui als
a
estudis.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
De algún Manuel Vázquez Montalbán, un chabón argentino y raza, aquí está toda la humanidad. Entre San Antonio y la Rambla, como un puchero, pero de razas, pasa un milagro que nunca pasa, se besan solos en un zaguán. La marroquí con el catalán, la raza, los rezos, la risa roja. Los ratos rotos en el rabal. Yo dejé la ruta y encontré un camino. Por las aceras del barrio chino hay un poco de luz en esta oscuridad. Yeah. Es una enciclopedia de la humanidad.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 4 minuts que passen de 1:15 del migdia i ara és moment, és l'ocasió, és el punt de tornar a obrir les portes del Viure en Salut. Aquest espai que tenim als matins a Ràdio Estel, tot un clàssic de la casa, Ara el tenim inserit dins dels continguts de la caravana. Joan Trias ha sortit per la porta de la història de l'estudi d'aquí de Ràdio Estel i s'agafa aquests minuts per respirar una mica enmig de les seves 6 hores de directe maratonianes que cada dia doncs, porten tots endavant com a equip. Per tant, ja sabeu que de dilluns a dijous aquí em teniu assegut a la cadira del conductor de la caravana portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, també de benestar, també els vostres dubtes, de la mà dels amics de Marnis, les expertes mans dels amics de Marnis i tots els seus productes, els seus complements que ens ajuden a portar millor la nostra salut. Per tant, canvia la caravana, ara descansem una mica del timbre de veu de Joan Trias i saludarem enre al doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que ens regala tota la seva saviesa, l'elegància i també els seus tocs d'humor en directe des de Madrid. Sabeu, ho sabeu perfectament perquè sou fidels oients, no tinc cap dubte, però us ho recordo, per si hi ha algun nou vingut, que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu adreçar qualsevol consulta 24 hores al dia. Estem oberts, com els bons comerços, sempre al vostre servei, pendents del que necessiteu. L'espai durarà fins a la 1 del migdia, però, la consulta està oberta 24 hores. Podeu enviar missatges de veu, missatges per escrit, i com ho podeu fer? És molt senzill, us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Jo espero que a aquestes alçades ja tingueu aquest número de telèfon ben penjat, ben visible a les vostres llars. Jo crec que el lloc per excel·lència dels números de telèfons... Abans existien aquelles agendes, no?, que estaven al costat del fixe. Avui en dia les coses importants es pengen a la nevera, allà per tenir-ho tot ben present, els calendaris, els recordatoris, els aniversaris. Doncs aquest número, el del nostre contacte, el 663 99 30 62, no es mereix menys, perquè és la porta d'entrada en aquest espai, la porta per on podeu passar, per on ens podeu enviar missatges de veu o missatges per escrit, aquí aquest número, el número de la ràdio, el número del Viure en Salut, el 663 99 30 62, per enviar qualsevol consulta, el que us passi pel cap, qualsevol dubte, qualsevol coseta que us faci la guitza, que us molesti, algun dubte, que voleu també buscar alternatives a la medicina més tradicional, més de farmàcia, doncs també podeu fer-lo, complements alimenticis que us ajudin a portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Que no us ve bé el número de telèfon, preferiu un correu electrònic, és una de les opcions que molts de vosaltres esteu utilitzant aquesta temporada. Tenim una adreça que també us puc recordar, és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment àlgid del matí d'aquest dimarts, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, Rafa, buenos días. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Llevando la semana adelante, una semana que va muy rodada, lo cual nos congratula, por lo tanto, contentos, acompañando a los oyentes. Y ahora, pues, contentos de volver a abrir la consulta para ver qué nuevos consejos podemos repartir y ayudar a todas las personas que nos siguen a llevar mejor su salud y su bienestar. ¿Tú qué tal? La semana, el martes. ¿El martes cómo lo estás viviendo, Jacinto?
Bien, bien. Ya sabes que para mí el martes quizás sea el día menos bueno de la semana.
Ya, sí, sí.
Pero no por eso no deja de ser un día que, bueno, pues igual que todos, aquí trabajando al pie del cañón, deseando estar este ratito contigo y con los oyentes.
Estupendo.
Que me sirve completamente de relax. Y luego pues a volver otra vez al día a día RGR.
Muy bien, pues adelante. Pues tenemos este paréntesis entre tú y yo y abierto a toda Cataluña y Andorra y a todo el mundo a través de nuestra aplicación Radio Estel Oficial o nuestra página web, evidentemente. Mira, ahora que me dices que es quizá el día menos bueno, ¿no?, de tu semana y probablemente del de mucha gente, el martes. Estaba pensando en lo que me comentaste hace poco, yo no sé si fue ayer o la semana pasada, cuando te dije, oye, consejos para llevar mejor la energía cuando se inicia la semana. Y ayer lo comentaba en familia, ¿eh? Les decía, mira, pues Jacinto esta mañana ha dicho una cosa con la que estoy muy de acuerdo, que es ese puntito de cambio de mentalidad, ¿eh? No es tanto lo que tenemos delante, sino cómo lo vivimos nosotros. Y poner el foco en las cosas positivas y no en las negativas, que muchas veces nos cuesta. Por lo tanto, te devuelvo como un frontón estas palabras tuyas para que el martes...
Sí, por supuesto. Por eso te he dicho el menos bueno.
Muy bien.
No te he dicho el malo.
Lo has positivizado, lo he captado.
Exactamente, lo he positivizado.
lo he pillado y me ha gustado mucho. No, es que está muy bien, es que esto es muy importante. Pues venga, después de esta pequeña actualización, 24 horas después, entramos en materia de salud, que es de lo que se trata este espacio, esencialmente. Yo estaba pensando, y también por conversaciones que últimamente han salido, yo voy tomando nota de los temas que van apareciendo en mi día a día, en la redacción, en familia, en otros ámbitos, y digo, pues mira, este tema se lo puedo plantear a Jacinto. Y últimamente hemos estado hablando por temas de familia, y también ha salido en otros, aquí en la redacción, por ejemplo, el tema de la salud bucodental. Yo, evidentemente, es muy importante cuidar la dentadura, cuidar los dientes, estar pues muy al caso de esto, porque aunque no sea una cosa de vida o muerte, evidentemente puede ser muy molesto y muy complicado de llevar, y es mejor prevenir siempre que curar. Pero sí que es cierto que a mí me llama la atención, y a veces se entablan debates, sobre por qué no hay más cobertura en la sanidad pública. Aquí en Cataluña, por ejemplo, hay los servicios básicos, que es quizá un diagnóstico y la extracción, ¿no? La extracción. Pero luego, si quieres ya un tratamiento más concreto y más específico y de otros ámbitos, te tienes que ir ya al dentista privado, que evidentemente pues también tienen derecho a ganarse el pan, está claro. Pero claro, una parte de nuestra salud que tiene que ver con la dentadura, pues me llama la atención que no esté completamente dentro de lo que conocemos como seguridad social. Yo no sé si tú nos puedes dar alguna explicación, si es una cuestión de tradición o por qué esto es así, y si, no sé, ¿tú qué consideras al respecto, Jacinto?
Bueno, yo creo que ahora, ya desde hace bastantes años, es que la odontología no es una disciplina que esté dentro de lo que es la medicina normal y corriente y actual. Me explico. Antes, cuando yo estudié medicina, para ser odontólogo tú tenías que estudiar primero medicina.
Sí.
Y luego hacer odontología.
Era una especialidad más, ¿no? Podríamos
decir. Era una especialidad más que no cubría el sistema MIR, ¿vale?
Vale.
Tenías que hacerlo siempre en escuelas privadas. Y por ahí empezó todo, yo creo. Luego los odontólogos se distinguieron en su universidad para ellos. Es una carrera aparte ya, odontología o estomatología, como quieras decirle. Entonces, lógicamente no entra ya como especialidad médica dentro de lo que es el sistema público nacional,
sí.
¿Vale? Entonces, por eso no te cubren prácticamente nada en el sistema público. Sí te cubren la cirugía maxilofacial, ¿vale?
Vale.
Que es una cirugía MIR, que es una especialidad MIR. Pero, claro, las cirugías maxilofaciales en la pública son para los grandes... fracturas, accidentes, quemaduras que se te pueden producir a nivel de la cara,
es cuando,
y que sería una cirugía reparadora.
Es más de trauma, ¿no? De trauma.
No, está el maxilofacial especializado en todo lo que es esa zona de la cara, mandíbula, etcétera, etcétera, órbita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que no te cubre prácticamente casi nada lo que es el tema de la odontología a nivel de la sanidad pública.
Pues está,
¿vale?
Muy bien.
Porque nunca fue una especialidad dentro de cuando de la medicina, cuando tenías que estudiar primero y ser licenciado en cirugía y medicina, y luego ya se descindieron y es una carrera aparte.
Bueno, pues me parece una explicación muy interesante que quizá muchos oyentes pues no tenían a lo mejor en la cabeza. Damos por sentado que esto es así y a lo mejor no nos planteamos por qué no se da un paso más en este sentido, que yo creo que sería interesante.
Debería, yo estoy de acuerdo contigo en que a pesar de que ahora se hacen campañas ya desde pequeñines en el que vayas al dentista para cuidarle ya la dentición de leche, ni siquiera ya la definitiva, sino la dentición de leche, pero claro, hay que tener una liquidez importante para poder hacer eso.
Cuando te toca ir al dentista, primero, se produce un mal trago personal porque siempre es un poco incómodo, ¿no? Como mínimo, evidentemente el dolor ya se trata de manera muy concreta, muy específica, sí. Y es muy difícil que sufras como antaño, ¿no? Cuando ibas al dentista. De hecho, me acuerdo una frase de Joaquín Caparrós cuando el Barça de Guardiola, pasando por allí por el Camp Nou, que le metieron 5-6, y dijo, nosotros ya hemos pasado por el dentista, ¿no? Equiparó un mal trago a ir al dentista.
Bueno, sí, eso está claro.
Esto yo creo que no es del todo así, aunque tampoco es cómodo, pero en el sentido este de, bueno, pues que cuando tienes que ir, además te pica un poquito el bolsillo, porque normalmente son tratamientos que no son baratos, pero evidentemente hay que hacerlos. Oye, y no sé si Marnis tiene, evidentemente esta explicación va por un lado, pero por otra, para reforzar a lo mejor, yo qué sé, el calcio o lo que el diente necesite para estar sano, yo no sé si Marnis tiene algún producto que tú dijeras, bueno, pues
hombre,
ayuda en otras cosas, pero también puede ayudar en esto, a lo mejor.
Yo creo que aquí, desgraciadamente, tiene que ser un cuidado de tu diente desde pequeñín,
sí.
Lo que tienes que hacer es tener y fomentar en el niño primero una limpieza adecuada de sus dientes, que es muy importante, cepillar los dientes, si pueden ser 3 veces al día mejor que 2,
claro.
Mínimo de 2, por la mañana y por la noche, fomentar en el niño una alimentación equilibrada a base de alimentos que contengan calcio, como es la leche y todo lo derivado de la leche, y luego no te queda más remedio que revisiones a tu dentista, porque si genéticamente tú tienes una mala dentición heredada de familia, ahí como no vayas al dentista y te hagas tratamientos específicos de flúor, etcétera, etcétera, pues poco vas a hacer, ¿no? Hasta aquí, alimentación adecuada, equilibrada y visita con periodicidad, si puedes, al dentista.
Pues fantástico, Jacinto. Estos consejos de sentido común, de ponerse en marcha, de tener cuidado de uno mismo, siempre son muy interesantes. Y ahora, evidentemente, pasaremos a las consultas particulares, donde entraremos en los productos de Marnis, que siempre os recuerdo, que podeu trobar Herbolaris para farmàcies y farmàcies. Allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Venga, Jacinto, pues vamos con la batería de consultas. Como siempre, he bajado con los correos electrónicos bajo el brazo. Nos escribe desde San Cugat del Vallès María Fernández, 35 años, y escribe para, bueno, con una cierta preocupación, porque a partir de unos síntomas que ya tenía, una cierta fatiga, una cierta falta de energía, nos cuenta que, fue al médico, evidentemente, y le diagnosticaron una deficiencia en el hierro, le falta hierro, frase que es de estas que escuchamos mucho, ¿no? Pues oye, pues tengo una falta de hierro y tal. Entonces, ella en este sentido, aparte de todo lo que ya le han recomendado y tal, pues pide orientación sobre cómo abordar este tema y también de manera natural para mejorar en este sentido. No sé qué le podemos contestar. Es respuesta para María Fernández de San Cugat del Vallès. Muy joven, 35 años.
Bueno, es muy habitual. Sabes que te digo que las mujeres jóvenes que reglan el tener déficit de hierro es relativamente frecuente.
Claro.
Por la sencilla razón de que con la menstruación, la sangre de la menstruación es muy rica en hierro. Entonces, a poco de que tú tengas unas reglas muy abundantes, o que sean durante muchos días, o tengas periodos cortos entre regla y regla, pues no le das tiempo a tu cuerpo a recuperarse de ese hierro que has perdido. Entonces, ¿cómo se traduce un déficit de hierro a medio y largo plazo en tu organismo? Pues en algo de anemia, porque el hierro es uno de los nutrientes fundamentales para la fabricación del glóbulo rojo, ¿no? Vamos a darle ese hierro.
Perfecto,
¿no?
Claro.
Marnis tiene un complemento alimenticio que tiene un hierro que se va a absorber muy bien, que se tolera bastante bien a nivel gastrointestinal, pero lo une al zinc y a todo un complejo de vitamina B, ¿vale?
Vale.
Y se llama Ferrovine Max.
Ferrovine Max.
Ferrovine Max.
Muy bien.
Vienen cómodos viales.
Sí.
Y hay que tomar, para los adultos, como es esta oyente,
sí,
un vial todos los días.
Perfecto. Un vial al día de este producto natural de Marnis, Ferrovine Max. Un vial al día para aumentar, para compensar esta falta de hierro, para mejorar esta anemia. Seguro que en este caso María Fernández de San Cugat del Vallès toma buena nota. Ferrovine Max, lo repito una vez más, también para cualquier oyente que tenga este déficit, estos pequeños problemillas con el hierro, pues lo puede incorporar a su dieta de manera natural, le va a ayudar a mejorar los niveles de hierro y a sentirse con este puntito más de energía. Pasamos a otra consulta. Tenemos a Jordi, que nos escribe desde Sitges, al ladito de la playa. En este caso especifica también la edad, 50 años. Y entonces dice, mira, una cosa que familiarmente también nos ha pasado mucho, ¿eh? El tema de los triglicéridos elevados. Dice que, a pesar de esfuerzos por llevar una vida saludable, con algunos paréntesis, dice él, pues salen elevados los triglicéridos. Y en este sentido, pues busca consejos para reducirlos de forma natural y también prevenir complicaciones futuras. Triglicéridos. Yo creo que hemos hablado mucho de colesterol, Jacinto, pero igual no tanto de triglicéridos, pero van un poco, para mí, por lo menos en mi cabeza, me puedes desmentir, van un poco como cogidos de la mano.
Sí, es otro de las grasas que tenemos siempre circulando por sangre, es otro de los elementos dentro del que es el metabolismo lipídico, el metabolismo de las grasas, ¿no? Tienes el colesterol con sus fracciones y los triglicéridos, ¿vale? Quizás el triglicérido no se adhiere tanto a la pared arterial como es el colesterol con las fracciones, pero este sobre todo se deposita a nivel de otras vísceras, principalmente puede ser el hígado.
El hígado, ¿eh?
Y muchas veces es el causante de el hígado graso, que tú habrás oído muchas veces.
Hombre, ya lo creo.
O esteatosis hepática, que es el término médico, ¿vale? Entonces, bueno, los triglicéridos principalmente lo que hay que hacer es reducir drásticamente el alcohol, porque casi todo el alcohol se transforma en ese tipo de grasas inútiles y sobre todo eleva los triglicéridos.
Vale.
Y no tener grandes transgresiones dietéticas de comilonas, ¿vale? Y muy importante aquí sí que va a relación directa con el exceso de peso.
Eso es.
Esa grasa que tienes de más, sobre todo son triglicéridos, y se va a acumular también a nivel de otros órganos, ¿vale?
Mira, yo en este sentido, si me permites, yo he tenido los triglicéridos altos y recuerdo una vez que estaban especialmente altos. También es una cosa que me viene muy de familia, ¿eh? Tengo que ir con mucho ojo con esto, siempre estoy controlándome y tal. Yo recuerdo una vez que me hicieron una especie de dieta, el endocrino, ¿eh? Me dieron como una dieta depurante, algo muy específico, y en cuestión de una semana, 10 días, aquello pegó un bajón espectacular, ¿eh? Solamente con esta dieta. Por lo tanto, bueno, doy fe, ¿eh?, de que la dieta es muy importante en este sentido.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces aquí tienes que cuidar tu peso, es importante moverte porque también ayudas a quemar.
Claro.
Yo recomendaría dos complementos alimenticios.
Vamos a por
específico,
ellos.
Uno específico para controlar el metabolismo lipídico, como es el LipoHelp.
Sí.
¿Vale? LipoHelp, una cápsula todos los días antes de cenar, y vamos a ayudar también a depurar un poquito, sobre todo ese hígado, que tiene mucho que ver también con el tema de los triglicéridos.
Vale.
Utilizando otro complemento específico, porque incorpora colina, alcachofa, inositol y vitamina E, y que se llama Epalive.
Epalive.
Epalive con H, ¿vale?
Sí, sí,
Epalive,
sí.
Viene el líquido, tiene un vasito en la raya del 10, nos tomamos 10 mililitros antes de la comida y antes de la cena.
Perfecto. Pues mira, para este oyente, para Jordi, que nos escribe desde Sitges, que tiene este problemilla de los triglicéridos altos, es muy recomendable que se ponga en marcha con una buena dieta, con un poco de ejercicio, etcétera, etcétera, como él dice, para prevenir complicaciones futuras. Y luego, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, los amigos de Marnis tienen dos productos que nos acaba de recomendar el doctor. Yo lo recuerdo, para Jordi, si nos está escuchando, y también para cualquier oyente, el LipoHelp, una cápsula al día, y el Epalive, Epalive con H para depurar un poquito el hígado, que está muy intrínsecamente ligado con este exceso de triglicéridos. Viene con un vasito, es un líquido, 10 mililitros, antes de la comida y de la cena, y vamos a ayudar a nuestro organismo a regular estos niveles de triglicéridos. Perfecto, pues otra consulta solucionada. Vamos a por la siguiente. Todavía tenemos unos minutos por delante. Vamos hasta Girona, la ciudad feliz, ¿eh?, que tenemos al equipo allí a tope. Nos escribe Laura Soler, de 42 años, y se dirige al consultorio para abordar un tema, bueno, delicado, pero al mismo tiempo sobre el cual no hay que tener ningún pudor, porque es una cosa que puede pasar y que pasa seguramente más de lo que escuchamos. Dice que ha notado una disminución significativa, pues, en el deseo, las ganas de vivir la sexualidad, en el deseo sexual, ¿vale? Se siente un poquito preocupada porque esto puede tener impacto en su relación y busca recomendaciones sobre cómo estimular, pues, esto, el deseo, la buena vida sexual, la sana vida sexual de manera natural, y también recuperar así la intimidad sana con su pareja. Bueno, pues para Laura, que ha tenido el detalle de enviarnos la consulta, y para cualquier persona que se pueda sentir identificado, pues damos respuesta.
Bueno, esto ya lo tenían inventado hace muchos años, porque es una planta que se da en los Andes, y que lo utilizaban allí ya los nativos de allí.
Ah, en los
es
Andes.
La maca andina. La maca andina tiene gran poder en ese sentido vigorizante, tanto para el hombre como la mujer, pero quizás más específicamente de la mujer.
Vale.
La maca andina, ¿vale? Y Marnis, como siempre, tiene un complemento alimenticio que incorpora esta maca andina, para sobre todo darle esa energía, esa vitalidad y ese deseo de más a la mujer, y se llama macamar.
Macamar. Vale.
Pero aquí hay que tomarlo de forma continua. No me vale, no es una píldora como puedan ser otras, como es sildenafilo y similares, que yo la tomo para el varón un rato antes de querer tener relaciones.
Sí, no.
Esto hay que tomarte tu capsulita por la mañana y tu capsulita por la noche,
vale,
de forma continua y constante. ¿Vale?
Perfecto.
Bueno, macamar.
Correcto. Es un tratamiento que tiene que ser regular para que su efecto sea el deseado. Y, bueno, pues esta es la respuesta para Laura, que nos ha enviado esta consulta. Macamar y este efecto de la planta macandina revitalizante, que despierta este vigor sexual que a veces, por circunstancias de la vida, pues se pierde. Este complemento natural la va a ayudar. Regularidad, en este caso, amiga oyente Laura, cualquier persona que se apunte y se suba al carro de este producto de Marnis, Macamar, son cápsulas, ¿eh?, me decías, Jacinto,
cápsulas.
Perfecto, pues dos al día, una por la mañana y otra por la noche, va a ayudar muchísimo con todo esto. Luego tengo otra consulta que me había bajado, pero yo creo que la podemos dejar para mañana, Jacinto. Es curiosa, ¿eh?, porque evidentemente Marnis, que tiene complementos para muchísimas casuísticas, también tiene alternativas y soluciones para una dieta más equilibrada, y en este caso teníamos un oyente que se interesaba justamente por las variantes saludables al azúcar, que creo que es interesante porque en los últimos años han salido unas cuantas. No sé si algunas de ellas tienen matices entre sí, pero lo dejamos para mañana. Es un oyente que se llama Joan. Joan, si nos estás escuchando, mañana damos respuesta, mañana miércoles, y entramos un poquito en materia de las alternativas saludables al azúcar, estos complementos que pueden, pues, endulzar igualmente, pero no son azúcar puro. ¿De acuerdo, Jacinto? Lo dejamos para mañana, esto mejor.
Perfecto.
Pues yo recuerdo que los productos que ens ha recomanat el doctor els podeu trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. La seva pàgina web sempre és una bona idea per descobrir l'univers de Marnis, que és moltíssim, és molt gran, és, no diré que és infinit, perquè tot, res és infinit en el fons en aquest sentit, però que és molt interessant veure allà catalogats tots els seus productes, molt visual, molt intuïtiva, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, paréntesis terminado, hay que volver a la rutina, a lo que te quede por delante en esta mañana, y espero que tu martes finalmente sea llevadero y que mañana volvamos a entrar con la misma energía. Muchas gracias.
Ya verás como seguro que sí.
Seguro que sí. Gracias, Jacinto. Un abrazo.
Adiós.
Vinga, ritme de música chill out. Nosaltres estem a punt d'arribar a la una del migdia. Farcits com esteu de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida, en menys de dos minuts, arriba el recull informatiu de la una, que ens faran la Júlia Julve i el Pol Corredor i els esports, molt centrats amb aquesta novetat del dia d'avui, amb l'aprovació dels pressupostos, a veure si arriba tot a bon port, a bon terme. I després, Joan Trias torna a seure aquí a la cadira del conductor de la caravana per parlar amb Inés Farrés, la nostra dissenyadora de moda de confiança, que avui ens parlarà noument de catifes vermelles, perquè hi ha molts premis en aquesta època de l'any i són molt interessants de comentar, doncs, la roba, els modelets que porten les estrelles i com les llueixen i com les seleccionen. I després la girocleta, avui amb un viatge en busca d'un croissant increïble. Ja veurem què ens explica la Olma Giró i si ens porta un tast, perquè són croissants de calçots i salsa romesco. Bueno, lo nunca visto. I després rematarem tot plegat amb una miqueta de bona vesprada. Encara queda temps per acompanyar-vos. Això és la caravana.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.